Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern espanyol reconeix Juan Guaidó com a president interí de Veneçuela. Ho ha anunciat aquest matí Pedro Sánchez en una declaració institucional des de la Moncloa, on el cap de l'executiu espanyol ha mostrat el seu suport al màxim responsable del Parlament veneçolà, que es va autoproclamar ara fa uns dies president del país. I un cop exhaurit, el termini de 8 dies donat a Maduro perquè convoqués eleccions presidencials. El president oficial intern, Nicolás Maduro, per dir-ho així, ha fet cas omís d'aquest avís. També destaquem que l'atur registrat ha pujat al gener de gairebé 5.500 persones a Catalunya, un lleuger increment en relació amb el mes passat i l'augment més important des del 2015. En relació amb el gener de l'any passat, hi ha 24.000 aturats menys aquí a Catalunya. Al conjunt d'Espanya, l'atur també ha pujat de 83.000 persones al gener i ara la taxa de desocupats se situa en gairebé 3.300.000 persones. 5 mesos després de la dimissió de Lluís Pasqual com a director del Teatre Lliure, una investigació del diari Ara ha revelat les seves retribucions quan estava al capdavant del Teatre Públic. En total, Pasqual va cobrar més d'1,5 milions d'euros des del 2011 fins al 2018, xifra que representa de mitjana més de 223.000 euros anuals. Ara, el substitut de Pasqual al Teatre Lliure, Juan Carlos Martel, no cobrarà més de 120.000 euros anuals gràcies a la modificació dels estatuts del teatre. I es fa aquesta tarda, 8:15, al carrer Roger de Llúria 13 de Barcelona, a la seu de Cristianisme i Justícia, una nova sessió del cicle de conferències els dilluns dels drets humans, aquesta vegada amb el títol Un 8 de març dins l'Església. Intervindran la religiosa i activista teresiana Vicky Molins, la filòloga Neus Forcano i la moderació de Montse Santolino.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, presentat per Marc Rius.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. És dilluns, són les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és l'hora de la Fundació Puigverd. Com sempre, a Ràdio Estel, els dilluns dediquem a parlar d'urologia, nefrologia i andrologia, un programa de divulgació científica. Seran 60 minuts fets en directe amb especialistes de la Fundació Puigverd. No se'ls perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, a les vies de so José Matoses, a la direcció i producció la Susana Armengol. I a la conducció, qui us parla? Marc Rius. El sistema de l'estructura i funció del cos humà més directament relacionat amb la malaltia renal crònica és el sistema urinari. La persona, home o dona, de qualsevol edat o condició, és un ésser multidisciplinar, multidimensional, integrat, únic i singular, de necessitats característiques, i capaç d'actuar deliberadament per assolir les fites que es proposa, d'assumir la responsabilitat de la seva pròpia vida i del seu propi benestar, i de relacionar-se amb si mateix i amb el seu ambient amb la direcció que ha escollit. La pèrdua de la funció renal pot ser molt lenta, pot durar mesos o anys. En aquest cas, és probable que no es manifesti fins que els ronyons hagin deixat de treballar. Avui en parlarem a fons. Avui parlarem de la malaltia renal crònica avançada. Per què apareix aquesta malaltia? Quin tractament té? És una malaltia greu? Com la podem prevenir? Per parlar i contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya el doctor Joan Manuel Díaz, cap de la unitat de diàlisi de la Fundació Puigverd. Doctor, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
Bé, doncs, parlarem de la malaltia renal crònica avançada. Doncs, sisplau, expliqui'ns una mica quina funció fan els ronyons dins del nostre cos.
Doncs el ronyó dintre del nostre cos bàsicament té dues funcions. Una és l'eliminació o neteja de tots els productes tòxics de l'organisme i l'altra és l'eliminació de l'aigua restant que tenim que eliminar diàriament. Aquestes dues són les funcions bàsiques, però a part d'això, és una mica menys conegut, hi ha també altres funcions, perquè el ronyó és un òrgan que també produeix substàncies o hormones que bàsicament col·laboren en el control de la pressió arterial i també en la producció de glòbuls vermells dintre del moïdós.
Doctor, quines són les causes perquè els ronyons deixin de funcionar?
Doncs, mira, les causes són molt variades perquè els ronyons i les vies urinàries tenen diverses peces que els constitueixen, no? Són malalties, moltes d'elles sistèmiques, és a dir, que afecten a tot l'organisme i que, com el ronyó és l'òrgan més vascularitzat de l'organisme, pensem que pel ronyó en cada moment passa al voltant del 25-30% de la sang, tot i que siguin òrgans petits. Llavors vol dir que moltes malalties, com pot ser el mal control de la pressió arterial, el mal control del sucre, el mal control del colesterol i moltes d'altres malalties que poden afectar diversos òrgans del cos humà, doncs poden afectar també el ronyó. A banda d'això, hi ha malalties que hem de dir que són més locals, és a dir, que s'han produït als ronyons, no?, que són afectacions dels microfiltres del ronyó. El ronyó, per netejar, és un filtre tot ell, però està constituït per milions de microfiltres que poden emmalaltir per diferents inflamacions, diguem-ne, locals. aquestes malalties que fan la inflamació local, aquestes microfiltres, tècnicament es diuen glomèruls, no? I determinades inflamacions d'aquests glomèruls o dels petits tubulets de dintre del ronyó doncs poden fer que els ronyons funcionin malament. També amb determinades situacions, infeccions d'orina molt importants o pacients amb problemes seriosos de les vies urinàries per repercussió a dalt, és a dir, on es produeix la orina, doncs també es poden afectar o quedar afectat els ronyons.
Avui parlarem de la malaltia renal crònica. Què és? Què vol dir la malaltia? Què és aquesta malaltia?
Sí, realment, quan parlem de malaltia renal crònica, hi ha dos conceptes fonamentals. Un és la disminució del funcionament renal dels ronyons, i quan parlem de crònic és que hi ha una temporalitat de com succeeixen les coses. Quan parlem de malaltia renal, hem de pensar que tenim un funcionament dels ronyons menor del 60%. Hi ha una medició que nosaltres podem realitzar al laboratori, que es diu filtrat glomerular, que es calcula determinant una substància que es diu creatinina. A partir de la creatinina, de l'edat, del sexe, del pes d'una persona, podem calcular quin és el seu filtrat glomerular, que més o menys equival al tant per cent de funcionament dels seus ronyons. Quan aquest funcionament dels ronyons és menor del 60%, i això dura més de 3 mesos, aquest és el concepte científic de que podem tenir una malaltia renal crònica. Això és molt important tenir-ho en compte a l'hora d'actuar, no? Perquè si d'una persona jo només tinc una determinació, i aquesta determinació és menor del 60%, jo no parlaré de malaltia renal crònica, parlaré d'un problema agut, i em mouré molt més ràpid en quant al diagnòstic o al tractament de la malaltia que pugui tenir aquesta persona.
Vostè, quan diu el 60%, el malalt continua orinant igual? Continua, de fet, vivint igual?
Sí. Bàsicament, fins que no arribem a èpoques molt avançades, a moments molt avançats d'aquesta malaltia renal crònica, és a dir, que anem perdent aquest funcionament de ronyó progressivament i ens acostem al 10, 15, 20%, la persona pot continuar orinant bé i no notar gaires problemes. Així és.
A partir de quan es considera una malaltia avançada?
Mira, es comença realment, quan parlem de malaltia renal crònica avançada, parlem de funcionaments del ronyó menors del 15%. De totes maneres, a nosaltres ens agrada parlar d'avançada o prenem decisions quan és menor del 30%, perquè tenim unes determinades feines en quant a diagnòstic, en quant a tractament, en quant a preparació per més endavant, que comencem normalment per sota de 30%. Però estrictament parlem d'avançada per sota del 15%.
I quant temps pot passar fins a arribar a l'etapa que diem que parlava ara, avançada?
Doncs és molt variable. Tal com tu deies a l'inici de la teva presentació, és molt variable i pot trigar mesos o fins i tot poden passar molts i molts anys. Tot depèn una miqueta de quin tipus de malaltia hagi sigut la causant d'aquesta malaltia renal crònica i a quina estructura de dintre del ronyó afecta. Per exemple, amb el ronyó tenim algunes microestructures, tal com et deia abans, sí. Quan aquesta microestructura que s'afecta, per exemple, és un glomèrul, és el filtre del ronyó, normalment les coses poden anar més ràpides que quan s'afecten els microtubulets, que les coses poden anar, i podem estar parlant de molts anys perquè es produeixi això i el ronyó vagi perdent funció.
Déu-n'hi-do el dolent que és, el ronyó no avisa.
Sí.
No avisa, has d'anar a l'especialista.
Exacte. Jo diria, no, que hi ha dos grans grups de malalties on avisa i altra que no avisa. Per exemple, aquestes que li comentava abans, si una persona té infeccions de ronyó de repetició, si una persona té problemes importants amb les pedres, diguéssim que això dona una simptomatologia que pot ajudar a fer el diagnòstic. Però tal com tu deies, hi ha moltes malalties que poden ser silencioses. Per exemple, l'afectació que la pressió arterial o que la diabetis o que el mal control del sucre pot fer sobre el ronyó és indolora, vull dir, pot passar. Per això és important fer exàmens de salut per determinar el que és la malaltia renal crònica. I això, en aquests moments, ho tenim molt fàcil, amb un anàlisi de sang senzill, on podem determinar el funcionament dels ronyons, i un anàlisi d'orina també senzill, on podem determinar si la persona perd per l'orina o bé albúmina, o bé algun altre tipus de proteïna, o bé sang, amb això, que són, entre cometes, exploracions poc invasives, perquè estem parlant d'un anàlisi de sang o un anàlisi d'orina, tenen molt rendiment a l'hora de poder fer prevenció.
L'anàlisi normal, que es fan per controls, que s'acostuma a fer periòdicament, cada any o quan sigui,
correcte.
Ja n'hi ha prou.
Exacte, ja n'hi ha prou. En els controls habituals que podem fer a l'ambulatori o que podem fer, per exemple, amb els exàmens que fan a les empreses, aquesta determinació que li comentava de la creatinina en sang o el que es tradueix amb el filtrat glomerular, que és el tant per cent de funcionament, es pot fer perfectament.
Es pot evitar arribar a aquesta etapa? Quin és el... Què podem fer?
Bé, jo crec que la contesta seria... Es pot evitar de vegades, però no sempre. I això depèn fonamentalment de dues coses. Una, l'acabem de parlar fa un moment. Si nosaltres descobrim una malaltia renal crònica quan el funcionament és del 50%, per dir alguna cosa, probablement tenim moltes més coses a fer que si ho descobrim quan és del 15%, quan la cosa ja està molt cronificada i molt avançada. I també dependrà de quina és la causa que ha produït aquesta malaltia renal crònica. Si la causa la podem tractar molt efectivament o no la podem tractar tan efectivament i ens poden quedar seqüeles que ens poden afectar el funcionament dels ronyons a llarg plaç.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Bé, nosaltres continuem a l'hora de la Fundació Puigverd i continuem parlant amb el doctor Joan Manel Díaz, cap de la unitat de diàlisi de la Fundació Puigverd. Bé, doctor, de quins tractaments disposem per tractar la insuficiència renal avançada? Bueno, disposen vostès a la Fundació Puigverd.
Exacte. Miri, disposem bàsicament de dos tipus de tractaments. Un, com hem comentat abans, el tractament específic de la malaltia que hagi produït el problema amb el ronyó. D'aquí hi ha molts tipus de tractaments, fonamentalment, que ens poden ajudar a reduir aquesta inflamació dels microfiltres o dels tubulets que tenim. Això són tractaments que normalment es fan en èpoques, diguéssim, molt precoces de la malaltia renal, moltes vegades que es presenta com a malaltia renal de forma aguda, per dir alguna cosa. I després tenim una sèrie de tractaments, diguem-ne que el que fan és... són més inespecífics i els que fan és col·laborar amb que no avanci aquesta malaltia renal crònica independentment de quina hagi estat la causa inicial que ho hagi produït. I, per exemple, són bàsics, nosaltres en els nostres pacients, el que és bàsic és el control de la pressió arterial, el control del sucre, el control del colesterol, la abstenció de fumar, la pèrdua de pes, si la persona doncs, té un sobrepès o una obesitat, el fer exercici, perquè, com veu vostè, Abans hem dit que el ronyó era un òrgan molt vascularitat, és a dir, que tenia molta sang, li arriba el 25% de la sang en cada moment. Això vol dir que tots els factors de risc cardiovasculars que afecten fonamentalment a altres estructures de l'organisme, com el cor, el cervell, la circulació de les cames, bàsicament, també afecten molt el ronyó. Per això, independentment de la causa que ho hagi produït, el tenir tots aquests factors de risc cardiovasculars controlats són molt, molt, molt importants. Per una altra banda, hi ha altres tipus de tractaments que són tractaments que van encaminats a tractar determinades complicacions que passen al voltant d'aquesta malaltia renal crònica. Per exemple, complicacions com pot ser l'anèmia, que en podem parlar després, si s'escau, com és determinats problemes amb el metabolisme del calci, del fòsfor, d'altres dos minerals, o, per exemple, uns dels tractaments que més confiança tenim és en uns medicaments que, tècnicament, el que fan és inhibir algunes d'aquestes hormones que hem comentat abans que influïen en el control de la pressió arterial. Sí. I aquests medicaments tenen una, diguéssim, es diuen socialment o així popularment IECAs o ARA2, que són les sigles d'unes paraulotes tècniques. I aquests el que fan és, a part de controlar la pressió arterial, també el que fan és disminuir la pèrdua de proteïnes pel ronyó. La mateixa pèrdua de proteïnes pel ronyó és tòxica per a aquests tubulets renals. I, a banda d'això, el que fan és disminuir la progressió d'aquesta malaltia renal crònica. Vull dir, són uns tractaments que fa temps que utilitzem i que són potents a l'hora de poder prevenir això.
Abans has dit que aquesta malaltia hi ha pacients que la pateixen sobtadament. O sigui, hi ha algun pacient que pot tenir una malaltia renal crònica sense esperar temps, sinó de cop?
No.
Sense una evolució?
No. Habitualment no, perquè tal com hem dit abans, com a mínim han de passar 3 mesos ja entre una analítica i una altra per certificar que aquella persona té això. El que passa és que moltes vegades pot haver-hi una malaltia que es presenti d'una manera aguda i que o bé passi desapercebuda i no diagnosticada i llavors es cronifiqui, o bé sí que s'hagi diagnosticat, però el tractament no ha estat efectiu i ha deixat una sèrie de seqüeles que després ens trobem amb aquesta malaltia renal crònica.
En quins casos s'aconsella la diàlisi peritoneal i en quins altres casos la hemodiàlisi?
Mira, en primer lloc, dir que pensar en la diàlisi en un pacient amb malaltia renal crònica, hem de començar a pensar quan el funcionament del ronyó baixa del 20%, a pensar, torno a repetir, no a fer, perquè a fer una persona pot necessitar diàlisi quan ens acostem a un funcionament al voltant del 10%, depenent una miqueta de la sintomatologia que el pacient pugui tenir. Llavors, més que aconsellar la diàlisi peritoneal o la hemodiàlisi, jo diria que és al revés. Hem de pensar en a qui li hem de desaconsellar una o l'altra. Perquè en aquests moments nosaltres creiem moltíssim en l'empoderament dels pacients i el que nosaltres fem quan arriba aquest funcionament del 15, del 20%, on hem de començar a parlar sobre la possibilitat de necessitar diàlisi o trasplantament, el que fem, tenim un programa conjunt amb nefròlegs i amb infermeria, que el que fem és explicar als pacients les possibilitats que hi ha. Bàsicament, diria que hi ha 4 possibilitats. Una possibilitat és el trasplantament de ronyó abans de que arribi la diàlisi. Amb això li parlem del trasplantament renal anticipat, és a dir, anticipat a la diàlisi. Parlem de la hemodiàlisi, parlem de la diàlisi peritoneal, l'altre tipus de diàlisi, i parlem també, que després podem entrar una miqueta més, en tractament conservador, que tractament conservador és no faig diàlisis ni faig trasplantament, faig tractament mèdic, conservador, i ja està. Llavors, a la pregunta que he fet aquesta introducció, a la pregunta que em feies, Marc, et diria que quan al pacient li expliquem tot això, el que sí que li hem d'explicar és si està desaconsellada la diàlisi peritoneal o si està desaconsellada la hemodiàlisi, en el seu cas, pels problemes clínics que pugui tenir individualment, però si no està desaconsellada ni una ni l'altra, nosaltres deixem que el pacient, un cop assessorat, un cop ben informat, puguem prendre una decisió, diguéssim, consensuada i que el pacient faci la tècnica amb la que es senti més còmode.
Aquests tractaments es posen, pel que sigui el pacient vulgui fer-los a casa, es poden fer a casa?
De fet, es poden fer a casa. De fet, hi ha un d'ells, que és la diàlisi peritoneal, que només està pensat per fer-la a casa. És a dir, la diàlisi peritoneal és una tècnica on el pacient fa la tècnica a casa, és una tècnica que es fa diàriament, la fa a casa, un cop que s'ha entrenat a l'hospital, és a dir, ningú n'és ensenyat i, òbviament, se li ha d'ensenyar com es fa, i les persones, un cop ensenyades pel nostre personal d'infermeria, després ho fan al seu domicili. I només venen a l'hospital a fer control analític i clínic cada mes o cada dos mesos, depenent dels pacients. En canvi, la hemodiàlisi tenim les dues vessants. La vessant que es fa a l'hospital o en un centre de diàlisi i la vessant que es pot fer a casa. També, òbviament, exigeix, diguem-ne, una formació també, i després exigeix una mica més de tecnologia. En una tècnica, la diàlisi peritoneal, estem intercanviant líquids dintre d'una membrana que envolta totes les vísceres de la panxa, que es diu peritoni. En canvi, en l'hemodiàlisi el que estem fent és treure sang de l'organisme, passar-la per un filtre, netejar-la i tornar-la un altre cop a l'organisme. És una miqueta, diguem-ne, més complexa.
I aquest tractament que es fa a casa, el malalt s'ha de punxar la vena? O...
Sí, clar. O ell, o un familiar, o un amic, o una persona molt propera, però sí, s'ha de punxar. En el cas de que el pacient porti el que en diem una fístula arteriovenosa, doncs s'ha de punxar, i si porta un altre artilugi que també utilitzem quan no podem fer aquesta fístula arteriovenosa amb el braç, habitualment, que és posar un catèter, és a dir, és un tubet plàstic que va insertat en una vena gruixuda, i s'ha de fer la connexió, sí? En aquesta vena, la connexió s'ha de fer exactament igual que si ho fessin les infermeres a l'hospital.
El que passa és que si hi ha el catèter ja no cal
punxar, però sí que s'ha de fer unes connexions específiques i fetes amb molta cura, molta higiene, diguéssim, amb molta esterilitat.
Hi ha una possibilitat de fer un tractament conservador només amb medicació? La persona que digui jo, podria ser només amb medicació?
Hi ha una possibilitat, és a dir, és continuar amb el tractament mèdic, però el que sí que està clar que optar per un tractament conservador, en la majoria de casos, vol dir, entre cometes, escurçar l'esperança de vida. Sí. Perquè, òbviament, si es fa un tractament conservador, vol dir que la persona anirà perdent progressivament funció dels ronyons, passarem al voltant del 10% de funció dels ronyons i no farem diàlisi ni trasplantament, no? I aquestes substàncies que no es poden eliminar amb la diàlisi continuaran quedant acumulades amb l'organisme i finalment poden arribar a donar complicacions greus que, òbviament, doncs, poden repercutir en la vida del pacient. El que passa que la utilització del tractament conservador nosaltres bàsicament la fem de comú acord amb el pacient, amb la família, inclús amb l'equip mèdic. Per exemple, si hi ha un pacient que diu que no vol fer diàlisi, òbviament nosaltres ho respectem i l'acompanyem en tot aquest període en el que necessiti. Hi ha vegades que ens trobem amb pacients, per exemple, amb demència o amb malalties que tenen molt minvada la seva qualitat de vida i el fet d'entrar en un programa de diàlisi encara minvaria més aquesta qualitat de vida, i aquest tractament conservador el que li pot donar és intentar allargar la vida que quedi amb aquesta persona, però, diguem-ne, sense utilitzar tècniques invasives.
Que són els casos el que està indicat fer el tractament conservador.
Correcte, exactament.
Uh-huh. A banda dels tractaments en si, cal cuidar l'alimentació d'alguna manera en especial, la persona que...
Sí. És una faceta que és molt i molt important. Bàsicament, parlaríem de quatre pilars bàsics de l'alimentació en el pacient amb malaltia renal crònica. Parlaríem de disminuir el consum de sal, disminuir el consum d'aliments que portin moltes proteïnes, disminuir el consum d'aliments que porten fòsfor, un mineral que s'elimina per l'orina i que, com no es pot eliminar tant, doncs queda acumulat, o un altre mineral que es diu potassi. Llavors, per aconseguir aquestes tres coses, bàsicament, pels pacients que necessitem disminuir la ingesta de proteïnes i la ingesta de fòsfor, tenim un tipus bàsic de dieta, que es diu dieta hipoproteica, és a dir, baixa en proteïnes. Pels pacients que tenen problemes amb l'altre mineral, amb el potassi, en diem fer una dieta hipopotassèmica, baixa en potassi, i la més coneguda per tots, que és la dieta amb poca sal, que s'utilitza doncs, en tots els pacients hipertensos, amb problemes amb la pressió arterial, també serveix per tots els pacients que tenen malaltia renal crònica, perquè la majoria dels pacients que tenen malaltia renal crònica també són hipertensos.
Molt bé, doncs, si li sembla, anem a escoltar una miqueta de música, anem a escoltar Marmalade, interpretant Reflection of My Life. És una cançó de l'any 1969, però és una obra mestra. Escoltem-la.
All my sorrow,
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, doncs, després d'aquesta magistral cançó, ara tornem amb un magistral tema fet per el doctor Joan Manel Díaz, que és cap de la unitat de diàlisi de la Fundació Puigverd. I també obrirem les línies telefòniques per si algun oient té alguna pregunta a fer, sàpiga que ho poden fer marcant els telèfons que ara els diem, si volen prendre nota, volen escriure, és el 93-409-2771 o 93-409-2772. Tutor, què suposa per als familiars? Quan podem ajudar a les persones que tenen aquesta malaltia?
Doncs bé, els podem ajudar des de diversos punts de vista, però jo crec que el que sí que tenim clar que quan una persona té aquesta malaltia i que està aquesta malaltia en una situació avançada, requereix, a part del suport de metges, d'infermeria, que és l'habitual dintre dels professionals, jo crec que necessita un equip multidisciplinar. Hem parlat abans del tema de les dietes, necessita algú que sigui expert en aquest tema, i també, sobretot, un acompanyament de caire psicològic per poder afrontar aquesta malaltia, tant el pacient com els seus familiars més directes, de la millor manera i ajudar-los en aquest sentit. També val a dir que hi ha associacions de pacients amb malalties renals aquí a casa nostra, a Catalunya, que funcionen molt bé i que tenen ja un llarg recorregut, i que és important també el poder compartir, doncs, totes aquestes coses amb altra gent que té els mateixos problemes que tu a l'hora d'acompanyar i ajudar aquests pacients i aquestes famílies.
Què li diria, o què aconsellaria, una persona que acaba de saber que haurà de començar un procés de diàlisi o d'hemodiàlisi? Què li diria a vostè?
Doncs, mira, jo li diria que jo crec que depèn del pacient que tingui davant, li hem de dir dues coses. Pensem que dels pacients que arriben a programa de diàlisi poden optar al trasplantament al voltant d'un 20-25% dels mateixos per problemes que puguin haver-hi durant el trasplantament. És a dir, hi ha pacients que per la seva edat, per les seves malalties, per exemple, de cor, de pulmó, o altres malalties importants, no es poden beneficiar d'un trasplantament de ronyó perquè no podrien superar la intervenció quirúrgica en si, o els tractaments que utilitzem per després del trasplantament perquè l'organisme no rebutgi l'òrgan. Són tractaments forts, per dir alguna cosa, que determinades persones no podrien suportar. Jo, els meus pacients, quan han d'anar a diàlisi, però tenen l'oportunitat de poder optar a un trasplantament, sempre els dic que la diàlisi no deixa de ser un pont cap al trasplantament. És una època on s'ha de substituir la funció dels ronyons per després encarar el trasplantament amb més garanties. Malauradament, això no pot ser en tots els pacients, i jo el que els recomano és que intentin afrontar això amb el màxim d'ànims, per això hem parlat de tot això, i intentant conservar el màxim de qualitat de vida possible i intentar fent tot el que puguin del mateix que fèiem abans. Això inclou, doncs, bueno, ja hem parlat una miqueta abans, l'intentar fer la dieta ben feta perquè no sorgeixin complicacions, fer els tractaments, doncs, que els hi prescrivim, i després continuant mantenint la seva vida social, la seva vida familiar, la seva vida esportiva, si és que hi és, fent exercici, etc. Vull dir, això és jo els que els hi recomanaria.
Clar, perquè una persona ha de ser dur, no?, que ha de fer diàlisi i, bueno, arriba l'estiu i, bueno, vol fer vacances i se'n vol anar, no sé, se'n vol anar a Dinamarca. Llavors ha de preparar, clar, ha de buscar... Sí.
Home, està bé que vulgui anar a Dinamarca, a Dinamarca, però a part de Dinamarca o... poden haver-hi fins i tot jocs més propers, però, bueno, parlem de l'exemple que has posat, que pot ser un exemple perfectament real. En el cas de que el pacient faci diàlisi peritoneal, com el pacient feia diàlisi peritoneal a casa seva, vol dir que ho podrà continuar fent en un hotel o en una casa rural o en una casa d'uns familiars on vagin a Dinamarca. L'únic que ha de fer és, amb temps, posem en contacte amb la casa o l'empresa que facilita el material, i el que ha de fer aquesta empresa que facilita el material, en comptes de portar-ho al domicili del pacient, és portar-lo allà on tingui el domicili el pacient, a Dinamarca, a la Cerdanya o allà on vagi el pacient. Aquesta és una possibilitat. Si el pacient està fent hemodiàlisi, igualment pot anar a Dinamarca, i el que s'ha de fer és l'hemodiàlisi en un lloc on prèviament s'hagi concertat. Pensem que tots els ciutadans europeus tenim el dret, tenim la nostra targeta de sanitat europea,
sí,
a anar a un centre de diàlisi d'Europa de franc. És a dir, nosaltres no hem de pagar aquestes diàlisis, sinó que el nostre sistema públic de salut, ja es posarà d'acord amb el sistema públic de salut d'on sigui, i faran els seus intercanvis econòmics.
Bé, abans ha parlat de l'anèmia. Expliqui'ns, parli'ns una miqueta més.
Sí. Això és un tema interessant. A més, socialment té les seves implicacions. Abans, al principi de tot, hem comentat que, a banda de l'eliminació de substàncies tòxiques de l'organisme i d'aigua, els ronyons també són un òrgan, per dir alguna cosa, que secreta determinades hormones. Dintre d'aquestes hormones que produeix el ronyó hi ha una hormona que es diu eritropoietina, que es va popularitzar moltíssim entre molts esportistes, molts o alguns esportistes d'èlit, i és la famosa EPO, amb el qual doncs, han sortit moltes casos de dopatge. Aquesta hormona, tal com t'explicava, es produeix al ronyó i després va cap al moll de l'os i, junt amb altres substàncies, en allà és on es produeixen els glòbuls vermells, que són les cèl·lules que porten l'oxigen a tot l'organisme. Per tant, això té una importància cabdal. De fet, jo recordo durant la meva residència, mentre estava fent l'especialitat a la Fundació Puigverd, que vam poder començar a tractar els primers pacients amb aquesta hormona, i estem parlant de fa uns anys, i abans la seva anèmia només la podíem tractar amb transfusions de sang. Llavors, des de que es va començar a comercialitzar aquesta hormona i la vam poder utilitzar, la majoria dels nostres pacients no tenen anèmia. Està comercialitzada de dues maneres. Els pacients que estan en hemodiàlisis posem el tractament per la vena.
Clar.
I els pacients que no estan en hemodiàlisis els posem de manera subcutània, sota de la pell.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Bé, doncs entrem a la recta final de l'hora de la Fundació Puigverd i estem parlant amb el doctor Joan Manel Díaz, cap de la unitat de diàlisi de la Fundació Puigverd. I recordem les línies telefòniques per si volen fer alguna consulta. És el 93-409-2771 o 93-409-2772. Abans, doctor, ens ha parlat de les dietes. Tan important és les dietes?
Sí.
Per la malaltia renal?
Són importants per diversos motius. Un dels motius és que una dieta baixa en sal i una dieta baixa en proteïnes el que fa és enlentir la pèrdua de funció dels ronyons. Llavors, sobretot és molt important el tema aquest que diem de la dieta baixa en proteïnes. Pensem que una dieta normal, mediterrània, de proteïnes, pot arribar a tenir entre 1,2 i 1,4 grams quilo, grams per quilo, i el que s'ha vist en diferents estudis que reduir aquesta dieta a 0,8 grams quilo, és a dir, fent una reducció quasi del 50%, del 30-40%, el que s'ha vist és que és molt beneficiós de cara al funcionament d'aquest ronyó que tenim ja amb un funcionament més baix. De totes maneres, hem d'anar molt al tanto al prescriure aquestes dietes, perquè si un menja molt poca proteïna, aquesta proteïna ha de ser el que en diem d'un alt contingut biològic, perquè si no, ens passaríem a l'altre extrem i tindríem a una persona malnutrida, per dir alguna
cosa. Poca, però que sigui bona.
Exacte, poca, però que sigui bona. I llavors el que aconseguim en aquestes dietes és fer el 50% de proteïna animal i el 50% de proteïna vegetal. Això és molt important perquè la persona amb poca proteïna i fent-ho d'aquesta manera pot arribar a no estar malnutrida i conservar durant més temps el seu funcionament de ronyó. A més, aquesta dieta baixa en proteïnes també té una altra virtut, que tal com hem comentat abans, hi ha un mineral que es diu fòsfor, que és fonamental per moltes funcions de l'organisme, que també s'elimina per l'orina i que, per tant, queda acumulat. I la majoria del fòsfor el tenim en aliments amb alt contingut de proteïnes. És a dir, que fent una dieta baixa de proteïnes, matem d'un tret dos ocells, per dir alguna cosa. És important, sobretot, tenir en compte que les carns blanques i els peixos blancs tenen menys proteïnes i de més alt valor biològic que no pas les carns vermelles o els peixos blaus. Per tant, sense ser restrictius del tot, és més aconsellable, per dir alguna cosa, fer pollastre que vedella i més aconsellable fer lluç que sardina en aquest tipus de pacients i en aquesta època de la malaltia renal crònica. I una altra cosa que no hem d'oblidar és que la majoria d'additius i de conservants que porten moltes, molt menjar processat, tenen un alt contingut en fòsfor.
El menjar
tant,
preparat.
Exactament. Per tant, desaconsellem una miqueta el menjar preparat, però per aquest tema, no pel menjar en si, sinó fonamentalment per tot el tema de conservants, additius, potenciadors del sabor, etcètera, que hi ha que porten un alt contingut de fòsfor.
En quant a beure aigua, què tal? Perquè, esclar, a vegades, quan una persona diu, bueno, m'han trobat els ronyons que no em funcionen massa bé, tots els amics i molta gent, bueno, doncs beu molta aigua. Uh-huh. De seguida t'aconsellen...
Sí. Jo el que diria és que hi han determinats problemes renals o urològics de les vies urinàries associats a la malaltia renal crònica que es beneficien molt d'això que acabes de dir, de beure molta aigua. Gent que té predisposició a les infeccions d'orina, gent que té litiasi, és a dir, pedres o sorretes al ronyó, el fet de beure molta aigua és molt beneficiós. En canvi, en la malaltia renal crònica, que no té com a base aquestes malalties que hem comentat, la recomanació és beure aigua el que es tingui de set, sense forçar molt, ara bé, sempre un gotet més d'aigua que de menys, però tampoc sense prendre excessiva quantitat d'aigua, perquè a vegades quan un ronyó té un funcionament d'un 30%, té una capacitat X d'eliminar aigua, i si forcem molt la quantitat d'aigua que li donem a aquell ronyó, a vegades ho manega malament i pots caure en la retenció de
líquid.
Exactament. És a dir, que no totes les malalties renals es beneficien de beure molta aigua, el que sí que és segur que com a mínim hem de tenir una hidratació adequada, i això, sobretot en èpoques d'estiu, que fa molta més calor, home, sempre més un got d'aigua o d'un altre líquid que de menys.
També ens ha parlat de que s'ha de fer esport. O sigui, ha de fer esport potser adequat, no?, a l'edat del pacient.
Exactament, exactament. No té perquè quan parlem d'esport en malaltia renal crònica estem parlant d'esport, diguéssim, amb benefici cardiovascular, estem parlant d'esport aeròbic, i tal com dius, aquest esport aeròbic s'ha de pautar depenent de l'edat del pacient, del problema que pugui tenir el pacient. No és el mateix que tingui problemes de cor o problemes de pulmó que no en tingui, no? Però bàsicament estem parlant de fer exercici aeròbic, estem parlant de caminar, estem parlant de fer bicicleta, estem parlant de fer natació, estem parlant de fer amb un gimnàs màquines de cardio, que es diu, és a dir, adaptades, òbviament, a cada pacient, no?
No cal forçar la màquina.
Ah, exactament, no? Jo crec que pacients de 80 i alguna d'anys poden fer esport, el que passa que l'han de fer amb unes determinades condicions, i si parlem dels gimnasos, hi ha monitors que els poden orientar, depenent de la seva patologia, però el fet de caminar, que és el més bàsic, caminar més de 30 minuts diaris, caminar sense parar a veure els aparadors, estem parlant de parar seguit més de 30 minuts diaris, fa poc, fins i tot, ha sortit un article científic potent que redueix els problemes cardiovasculars i renals de manera molt important. És a dir, que un mínim de 30 minuts diaris és fantàstic.
Això ho hauríem de fer tots, no?
Ah, exacte. Jo crec que és una prevenció per tota la població, però aquest col·lectiu jo crec que es pot beneficiar encara més, perquè el fer exercici, a part de, entre cometes, ajudar-nos a regular el nostre pes, té una sèrie de beneficis sobre determinades funcions de l'organisme. Té beneficis sobre el sucre, sobre el colesterol, sobre la pressió arterial. És a dir, que, en definitiva, redunden en una millor salut per tots.
Ens queda temps més per l'última pregunta. Jo m'imagino que tots la majoria de malalts que estan fent diàlisi tenen la il·lusió o les ganes de poder ser trasplantats. Es poden trasplantar tots, tot tipus de malalts?
No, malauradament no, i no és perquè no hi hagin prou ronyons per tothom, sinó perquè les condicions d'un determinat pacient, d'un malalt, fan que no sigui factible el fer la intervenció quirúrgica. No és una intervenció quirúrgica a cor obert, per dir alguna cosa, però és una intervenció quirúrgica complexa, on hi ha una sèrie de sutures, de cosits, entre artèries, venes, ureter, que tècnicament els cirurgians molt competents i que estan especialitzats en això ho fan molt bé, però els teixits a vegades no estan tan bé i no es permeten fer, no? Això per una banda. I per l'altra banda, han de ser aptes per poder tenir una anestèsia d'aquest tipus i suportar una sèrie de tractaments posteriors forts, molt potents, per baixar les defenses i que l'organisme no rebutgi aquest ronyó. Aquest és el motiu que de cada 10 pacients de diàlisis podem acabar trasplantar 3, en canvi els altres 7 no puguin optar a aquest programa de trasplantament.
Què podem fer, per últim, per tenir els ronyons sants i no haver de patir aquesta malaltia que avui hem parlat? Que molt bé ha parlat vostè.
Molt bé. Jo diria que el que hem de fer és fer una vida sana, sobretot controlant, no arribant a tenir o controlant aquests factors de risc cardiovasculars que hem parlat abans, centrats en l'atenció, amb el sucre, amb el colesterol, amb el no fumar, amb el no tenir sobrepès, etc. I per una altra banda, en segon lloc, fer els exàmens preventius amb la sang i l'orina, que hem comentat abans, per descobrir ràpidament i tractar abans això. I quan tenim problemes renals, doncs acudir al nostre punt assistencial de salut més proper per fer el diagnòstic i el tractament oportú.
Quan abans es detecti, és millor, no?
Correcte. Moltes més possibilitats de poder actuar.
Molt bé, doncs, doctor Joan Manel Díaz, cap de l'unitat de diàlisi de la Fundació Puigverd, moltes gràcies per haver estat aquesta tarda aquí. Gràcies.
Moltes gràcies.
Bé, això és tot. Ja no ens queda més temps. Els agraïm que hagin decidit, i la seva companyia, i els emplacem per al proper dilluns vinent, com avui, a les 5 de la tarda. Que passin una setmana plena de salut. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adeu.
L'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El Joan, a l'Eduard, al Sergio, a l'Anna, al Carles, a l'Ignasi, al Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social... El món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 7:45 del matí i les vespres a 6:45 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a les 11 del matí. Cada dia, la basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel.